I de seguim en aquesta programació de divendres als matins a Ràdio Pollença amb Fil per Randa. 11:35. I bé, ja sabeu que l'agenda, vos estem anunciant una activitat, una conferència, col·loqui que es durà a terme demà dissabte a les 7:30 a l'Ateneu. És la conferència i col·loqui Els límits de la llei de la política al procés català, sentència 459, que diu i que ha causat. Aquesta xerrada l'oferirà Miquel Rosselló, ja sabeu que és una veu d'aquí de Ràdio Pollença, el vàrem tenir primer de becari, després de col·laborador. En Miquel se'n va anar a estudiar a Barcelona Dret i Ciències Polítiques a la Universitat de Barcelona. No el tenim aquí en directe a la ràdio perquè encara no ha arribat a Pollença, és per la universitat i li hem d'agrair molt que mos dediqui uns minuts, tot i que és per telèfon, per donar un poquet de més informació, per fer un avanç de lo que serà aquesta xerrada de demà. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, com va?
Bé, molt bé, moltes gràcies. Ets per l'universitat, però tens una estoneta per nosaltres.
Sí, evidentment. Per Ràdio Pollença sempre hi ha una estoneta.
Sempre hi ha una estoneta. Jo ho he volgut recordar, tothom ho sap. Vas ser becari, després has estat col·laborador durant molts anys aquí a la ràdio, i bé, estudiant de Dret, de Ciències Polítiques, estàs tancant, sabem, des de ben petit, apassionat de la política. I bé, demà faràs una xerrada, un col·loqui, aquí a Pollença, a l'Ateneu a les 7:30 per parlar, com han dit, dels límits de la llei i la política al procés català. Parlaràs de la famosa sentència 459, explicaràs què diu i què ha causat. Bé, jo en primer lloc, Miquel, parla'ns d'aquesta sentència 459. Què diu exactament?
Bé, és una sentència que crec que no és cap secret dir que és polèmica, perquè ve a intentar resoldre un conflicte polític. Se li encomanava, en certa manera, donar resposta a uns fets que no estaven clars ni per la ciutadania ni per l'Estat com s'haurien de jutjar. Per tant, és una sentència que ve amb polèmics perquè és una sentència que ja ve amb prejudicis previs. I és un primer que no en som alier d'aquests prejudicis, però tot i així, és una sentència també que és molt important per la judicatura i és molt important per establir jurisprudència en el nostre estat, perquè en aquest i a la fi no s'havia jutjat mai per delictes que s'han jutjat en aquest procediment. Per tant, ja no sols per la rellevància històrica política que pugui tenir, per esclarir uns fets tan importants com els fets que han passat a Catalunya l'any 2017 i que han estat passant fins a pràcticament a dia d'avui, sinó també des d'un punt de vista jurídic. Perquè ja hi ha la fi el que diu aquesta sentència, en la que ve a qüestionar si determinades mobilitzacions polítiques que surtin de la llei com s'han de tipificar. En aquest cas, la sentència el que mos diu és que ho fets de l'1 d'octubre, el referèndum d'autodeterminació que se va plantejar per part de la Generalitat de l'1 d'octubre, així com les mobilitzacions que se varen fer dia 20 de setembre davant la Conselleria d'Economia per aturar determinades investigacions judicials, aquestes dues accions són constitutives de delicte de sedició. I això és rellevant perquè és un delicte que fins ara mai s'havia jutjat, és un delicte que és la primera vegada que en democràcia l'han d'utilitzar en el Codi Penal, i que per tant presentava moltes incògnites sobre com s'interpretaria aquest delicte. El que intentarem fer demà és intentar posar un poquet de llum a el que seria d'una manera molt senzilla, divulgativa, oberta per tothom, perquè tothom pugui entendre una mica què és aquesta sedició, per què se jutja, per exemple, per sedició i no per rebel·lió, que també és una cosa que hem sentit molt, quina diferència hi ha entre dos delictes, entre rebel·lió i sedició.
Breument, si m'ho pots explicar, la diferència entre això, sedició i rebel·lió, Miquel.
La principal diferència, a veure, la rebel·lió vendria a ser un cop d'estat, perquè que tots tenim en ment, no? És a dir, és un alçament violent, de caràcter violent, que fa normalment un determinat grup de gent, a vegades autoritats, en contra d'un ordre constitucional. De fet, el propi Codi Penal estableix davant quines circumstàncies són la rebel·lió. Una d'aquestes és intentar la independència d'una part del territori. Què passa? Que la rebel·lió el que protegeix, en aquest i a la fi, és l'ordre constitucional. És a dir, el que protegeix és que s'acomplesqui amb les bases de la Constitució, que no se rompi el pacte constitucional. La sedició és diferent. La sedició s'emmarca dins un capítol i dins un títol diferent del Codi Penal. El que protegeix la sedició no és l'ordre constitucional. Per tant, la sedició no s'aplica quan una persona intenta rompre l'estat espanyol, per exemple, com seria el cas de Catalunya, sinó que s'aplica per ordre públic. Clar, és un ordre públic qualificat, perquè, clar, el que podríem dir, ah, que a vegades també s'ha dit, no, és a dir, és que la sedició seria fer una manifestació. No necessàriament, és a dir, estem xerrant de rompre un ordre públic de manera qualificada. Un exemple que utilitzarem demà i que posaré com a exemple màxim de sedició és, per exemple, la presa de la Bastilla. No? És a dir, si fes un paral·lelisme històric i molt
seria estret, l'exemple, no? De la sedició.
Podria ser un exemple, per exemple, de sedició on un grup de gent s'alça, de fet, el Codi Penal utilitza els termes de manera tumultuària, vale? És a dir, salta normalment amb unes armes, intentant ocupar un lloc de poder i d'autoritat, obstruint el funcionament normal de les institucions, vale? per demanar alguna cosa, i ho fa amb força o fora dels procediments legals. La principal diferència aquí, que és el que s'argumenta la sentència, és que la rebel·lió necessita una violència clara, una violència que ha de ser final i instrumental. És a dir, quan jo faig un cop d'estat i utilitzo una violència, utilitzo tots uns militars i els mobilitzi, o poden per casa, en un cas de rebel·lió, l'enderrocament d'Allende de Xile, no? Que va amb un militar i volar amb el palau presidencial de Xile. Bueno, doncs això seria un cas clar de violència, és una violència que té una finalitat i que és instrumental per aconseguir un fi que rompe l'ordre constitucional establert. No? Això seria un cas de rebel·lió, clar. La sedició no. La sedició és més d'ordre públic, un ordre públic qualificat.
En aquest cas era delicte de sedició.
Sí, en aquest cas s'apena amb delicte de sedició. I la gran discussió aquí, la gran discussió que és un poc el que intentarem debatre demà, és a partir d'aquesta sedició extracta que he posat jo, si realment els continguts de lo que va passar en el 2017 constitueixen aquesta sedició. Si és comparable a aquesta sedició d'alçament tumultuari amb ús de la força i fora de la llei per impedir un funcionament normal d'unes institucions i d'un compliment judicial i del compliment de la llei, sí, aquesta sedició se correspon a el que va passar el 2017.
Què diries?
Evidentment, el Tribunal Suprem entén que sí.
I què diries, Miquel, tu, en aquestes afirmacions que hem pogut llegir que diuen que la sentència sobre el procés està sòlidament argumentada?
Mira, jo tinc un problema amb la sentència, que és que, no sé, a vegades, perquè us agents, potser si hi ha algun agent un poc lletreferit, m'entendrà.
Sí.
Quan vas a comprar un llibre a una llibreria, tu vols un llibre i dius, ai, aquest llibre fa bona pinta, te'l comences a llegir per de dins i llegeixes quatre frases així sueltes i dius, ui, no, aquest llibre té contingut, aquest llibre està ben escrit, aquest llibre se'l veu ben estructurat. I te'l compres i te'n vas a casa. I a mesura que vaig llegint a casa, dius, això és una mentida, el que m'han venut no està ben estructurat, no està ben marcat, no... les frases sí, són molt guapes per separar, però quan baixes a lo concret no té contingut. Un poc és el mateix que me passa amb aquesta sentència.
Has llegit les 495 pàgines, Miquel?
I dues i tres ballades.
En sèrio?
Sí, sí.
495 pàgines és la lectura d'aquesta sentència.
Sí, bueno, també he de dir que les sentències tenen un petit truc per llegir-se, és a dir, quan t'estudies dret tu saps que hi ha coses que pots passar més aviat, entre cometes, o que potser no són tan interessants com altres continguts argumentals que si allà on hi ha el contingut, o alguna cosa. La lectura se pot fer més dinàmica, així com per altres persones potser se fa molt feixuga, perquè també és molt tècnica, aquesta sentència té punts molt tècnics, és vera que per una persona que potser està més habituada a determinat vocabulari jurídic, doncs sap allà on ha d'anar i sap allà on ha d'anar a cercar, per tant tampoc no se fa tan difícil. De fet, la meva opinió, i és aquí ja on anava, la meva opinió és que hauria de bastar més llarga.
Més llarga.
La meva opinió és que algunes coses se deixen sense explicar i algunes coses que no profundeix suficient.
Què li falta, trobes, Miquel?
Jo he de dir que, per exemple, la sedició amb els tractes està excel·lentment explicada. Excel·lentment explicada. Però per jo el que li falta és establir o explicar i desenvolupar millor les causes, no? O nexes causals entre els fets i l'extracció del delicte. És a dir, quan tu tens un delicte, jo dic que això és com, el Codi Penal, és com el catàleg d'IKEA. No? És a dir, tu tens un seguit de mobles i tu després has de veure si aquests mobles t'enquadren dins la teva habitació. Doncs aquesta sentència ens explica molt bé quins són els mobles, ens explica amb un detall increïble, està molt ben argumentada aquesta part, però la part de com enquadrem aquests mobles dins l'habitació, a jo me falta una mica. Hi ha algunes coses que no s'expliquen, per exemple, no se desenvolupa el tipus subjectiu de la tipicitat, és a dir, no s'explica quina intenció tenien, si hi havia dolo, no? Aquest concepte de dolo, aquest concepte de voluntat d'acceptar els resultats de la sedició, no s'explica en molts de casos. Només s'explica en un cas, que és el cas de Joaquim Forn, que sí que s'explica o s'anomena clarament que Joaquim Forn sabia el que feia i que, per tant, constituïa en dolo, en dolo en castellà, però és que ara no me sé la traducció, no me surt, constituïa un delicte de sedició. A nosaltres no ho explica tant. Són aquests detalls que a mi em fan dubtar de que se baixi de l'extracció realment en els fets. T'expliquen tots els fets, t'expliquen el delicte, però no m'acaba de guiar com aquest delicte se concorda amb els fets. Mm-hmm. No sé si se m'entén.
Sí, Miquel, ho expliques molt, molt bé. Jo crec que fan ganes, no? Demà que vinguin a escoltar-te a l'Ateneu, perquè a més allà te podran demanar coses personalment, perquè serà un col·loqui. Què ha causat aquesta sentència, Miquel?
Doncs aquesta és la segona cosa que vull parlar demà, però això a part de límits de la llei, perquè això és molt jurídic, és excessivament jurídic i tot, i llavors hi ha els límits de la política. El que ha causat aquesta sentència és posar un potet amb els que ha quimat, jo dic que un potet ho processi l'Estat de mateixa manera. La sentència és la prova d'un fracàs, vaja, el meu punt de vista, la prova d'un fracàs de la política, és un fracàs d'un possible acostament entre Catalunya i Espanya, Catalunya i l'Estat espanyol, entenguent no com un fet comú, sinó com a institucions. Vaja, el meu punt de vista, aquesta la sentència és un fracàs absolut d'aquests dos planejaments, perquè la sentència, el problema no és la sentència, el problema és que no hauríem d'haver arribat a la sentència. Aquí hi haurà un problema. No. Per tant, el que fa la sentència és una revisió d'uns fets en el qual no hauríem d'haver arribat mai. I si ha arribat per una incompetència total, per una incompetència total de les institucions democràtiques. Aquest és el meu punt de vista, i el que jo vull plantejar també és que el que ha provocat és una reacció en això. És a dir, quan tu tens una ciutadania més, pràcticament la meitat de la població d'un teu territori, en el qual no escoltes de manera reiterada, en el qual no li dones una solució en el conflicte que està vivint, per una banda ni per l'altra, perquè per altra banda la Generalitat, per exemple, prometia república i la república no ha passat, i per l'altra banda prometen diàleg i llavors s'estacava una sentència, la població se radicalitza, perquè ha d'intentar fer una dissonància cognitiva que deim nosaltres, és a dir, ha d'intentar quadrar la seva ideologia en els fets que estan passant. Això provoca una radicalització sobretot d'aquelles capes que han viscut i han nascut amb aquest conflicte. Han d'entendre que aquest conflicte neix en el 2006. La meva generació, en el 2006, érem nins. Per tant, han crescut tota la nostra infància, la nostra adolescència, i ara el procés formatiu, per exemple, universitari, que les universitats han estat un punt molt calent, han crescut amb aquest conflicte. I l'han viscut dia a dia de manera constant. Tant és aquesta població que explota i en contra de qualsevol institució s'alça i qüestiona tot tipus de justícia i tot tipus d'institucions. I això és molt perillós, o pot ser molt perillós. Però el que jo vull dir és que, i és com arribam en aquests moments de suposada violència que moltes vegades se'ns ha dit, el que jo vull dir, però, és que el que hem de fer no és dir, ui, aquí el que hi ha és un problema de convivència, aquí el que hi ha és un problema d'ordre públic en el carrer de Barcelona, que és el que veiem pels mitjans.
Això te volia demanar. Tu què vius allà, Miquel? Ens pots explicar un poquet com està l'ambient o com estava l'ambient, si era real la informació que ens arribava a través de mitjans de comunicació?
Jo penso que no. Jo, per exemple, personalment, el dia 14 d'octubre, a la facultat havíem organitzat, no havíem organitzat res perquè tampoc no s'organitzin o no s'organitzen les coses, eh? Sabíem que quan sortia la sentència sortiríem de classe i sabíem que en sortir de classe tindríem noves instruccions del que podria passar. Quan va sortir la sentència, vàrem veure la sentència i vàrem decidir sortir tots, vàrem fer una assemblea i vàrem decidir anar a Plaça Catalunya. Quan vàrem ser a Plaça Catalunya vàrem trobar un cartell de tots a l'aeroport, que vàrem fer doncs, cap a l'aeroport tothom. I vàrem anar cap a l'aeroport tots. I això és el que tothom ha vist en televisió. Què passa? Jo vaig anar a l'aeroport, vaig estar allà a l'aeroport, efectivament hi va haver incidents, i va haver, al meu punt de vista, un abús policial molt clar. Se van incomplir els reglaments de les actuacions policials en aquestes situacions. Ús de pilotes de goma, ús de violència inadequat, desproporcional. Però què passa? Quan vaig arribar a casa, jo no hi vaig haver aquest tipus de problema, vam anar allà tots amb un ambient molt festiu, molt pacífic. Quan hi va haver els incidents, vam tornar. I quan vaig arribar a casa em vaig trobar la meva companya de pis consternada de «Estàs bé? Estàs bé?».
Jo, què passa? Vam
posar la televisió i no se concordava per res amb el que havia passat. El mateix va passar el dia de la vaga general. El dia de la vaga general hi havia dues manifestacions paral·leles. Una manifestació a Urquinaona, que realment hi va haver molt d'incidents i que va tenir una característica molt violenta. Però llavors, paral·lelament, hi havia una manifestació pel Passeig de Gràcia i Plaça Catalunya que va ser completament pacífica i multitudinària. Doncs a la televisió se'n va només una banda. Jo entenc que un periodista que ha donat la notícia, i la notícia exclusiva, per dir-ho d'alguna manera, estava a Plaça Urquinaona i en un disturbi. Però aquella no és la realitat, tampoc. I llavors també que moltes vegades se volia donar l'imatge interessada, moltes vegades per part de partits polítics, se volia donar el missatge de que Barcelona estava en flames per culpa d'un govern espanyol incapaç i per culpa d'un govern de la Generalitat incapaç. Barcelona no estava en flames en el sentit que hi havia punts calents molt clars. Hi havia punts calents molt clars. Però no era tota Barcelona que estava paralitzada. El dia a dia continuava. El vespre que era, hi havia disturbis i el cinema tothom anava a fer feina. És a dir, és aquesta concepció de que aquest mes a Catalunya ha estat un mes complicat perquè estàvem un mes de dualitats. Ha estat un mes de disturbis, però alhora d'intent de seguir amb la vida normal tot i la sentència. Per tant, hi ha hagut com aquestes dues ànimes que moltes vegades han xocat. Per exemple, la universitat s'ha xocat molt. Quan se van decidir fer unes vagues aquí a la universitat, hi va haver 7 sectors que no estaven d'acord, 7 sectors que sí. En tot cas, certament hi ha hagut problemes d'ordre públic, certament hi ha hagut episodis de violència que s'han de condemnar, però crec que s'han d'entendre i que no se poden dir que Barcelona està en flames, no se pot dir que tot crema, ni tampoc crec que sigui adequat, dir que això és un problema que amb mà dura se soluciona. Això és un conflicte que va molt més enllà dels disturbis de Barcelona, és un conflicte que va molt més enllà d'una acampada a Plaça Universitat i que va molt més enllà de dos contenidors cremats.
Com se pot solucionar aquest conflicte, Miquel?
És difícil. El primer de tot és el que, des del meu punt de vista, el que reclamen totes les associacions independentistes, crec que sàviament, i és que molt seguim a xerrar. I des del meu punt de vista, fins en aquest moment, hi ha hagut un sector molt clar en aquest mes que per pur electoralisme, i jo estic segur que és per pur electoralisme, no s'ha sabut a xerrar. Ara sembla que comença a haver-hi més diàleg. Per altra banda, també pens que no només et xerrar, sinó també posar solucions a la taula, perquè si parles sense contingut, no solucionar res. I el que hem de fer aquí és, en primer lloc, venir a clar la ciutadania. La ciutadania encara no té clar què va passar el 2017. La ciutadania encara no té clar on viu. La ciutadania se li ha promès una república que no ha vengut. Se li ha promès una independència que no ha estat possible. I per altra banda, la ciutadania se la té paralitzada en governs inoperatius, per exemple, la Generalitat. Per tant, primer de tot el que s'ha de fer és venir a clar amb la ciutadania, dir en quina situació estem, dir que no estem en un context, jo crec, i és una opinió personal, que pugui fer efectiva la independència demà, i que han de negociar, jo crec, un nou estatus a l'Estat. I l'Estat ha de reconèixer, per altra banda, que a Catalunya tenim un problema molt gran, que és que més de la meitat de la teva població se'n vol anar, més de la meitat de la teva població no te reconeix com a legítim. Per tant, tu com a Estat has de qüestionar les teves bases constitucionals perquè el teu pacte constitucional s'ha romput. Però has de trobar un nou encaix en aquesta meitat de població catalana que no es pot que no es fort, perquè Catalunya és un motor d'Espanya. Catalunya suposa de 7 producte interior brut espanyol. És moltíssim. És la via d'accés amb Europa. De dansar, de seure...
Tot això realment ha afectat a l'economia catalana?
Jo vull pensar que sí. Uh-huh. Jo vull pensar que sí. Molt treballat hi era, també, eh? No vol dir que Catalunya estigui en la ruïna. Catalunya segueix sent la comunitat autònoma, i això ho pens, i ho diria davant tothom, pens que és la comunitat autònoma amb potencial econòmic més elevat. I ho segueix sent. I les empreses, SEAT, no se'n va pel procés. La Caixa, tot i que ha canviat la seu social, té els seus actius a Catalunya. Per tant, les empreses, l'empresariat, segueix a Catalunya perquè saben que a Catalunya hi ha una inversió. I Barcelona és una gran ciutat que segueix produint moltíssim tot el bé. Ara que aquests incidents han afectat a l'economia, doncs com qualsevol incident polític, evidentment, ha afectat.
I Miquel, per acabar, que me queden resum per uns quants minuts, m'agradaria tu com a estudiant, no, de dret i ciències polítiques, apassionat de la política, que si pots fer breument una anàlisi dels resultats de les darreres eleccions a Catalunya, dels resultats a Catalunya de les darreres eleccions.
Els resultats a Catalunya jo els vull explicar molt senzill, és a dir, l'independentisme puja, l'independentisme té una victòria enorme, unes generals que mai abans havia tingut, que mai abans havia tingut. El problema és que per primera vegada unes eleccions a Catalunya i unes eleccions generals, especialment a Catalunya, han tingut tres models completament diferenciats de projecte polític independentista. No té res a veure ja a dia d'avui el projecte d'Esquerra, del projecte de Junts pel Cat, del projecte de la CUP. La CUP ve a rompre el règim del 78, a fer ingovernable Espanya, Junts pel Cat ve a fer independència, i Esquerra ve a dialogar. Aquests tres models, que així es queden molt resumits, són completament contraris. I tot i que l'independentisme ha guanyat, s'ha desinflat la situació d'Esquerra, és a dir, s'ha desinflat la pujada d'Esquerra, que tots preveiem, Esquerra ja no té tant de bo com ens pensàvem, i s'ha reforçat la posició de la CUP especialment, i una mica també de Junts per Cat. Per tant, l'independentisme s'ha polaritzat, l'independentisme s'ha dividit, i s'ha radicalitzat una mica també a les urnes, tot i que la majoria de l'independentisme segueix sent tenint un to dialogant amb l'estat espanyol. Per altra banda, també, a l'altre extrem, ha passat una que la que ha passat a tot Espanya, una caiguda enorme de ciutadans i una pujada sorpresiva de vots. Això s'explica molt senzill. Si tu prioritzes en els teus discursos electorals l'eix nacional per damunt de, per exemple, l'eix econòmic, Ciutadans pot competir amb vots en l'eix econòmic. Ciutadans proposa per un liberalisme econòmic que pot combatre a un liberalisme moderat de vots perfectament. Té un projecte econòmic molt més fort, Ciutadans i PP, que possiblement vots. Però si tu prioritzes l'eix nacional per damunt d'això, i només parles de Catalunya, i tu dius madura, 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 el votant se creu la madura. I si tens l'original, per què vols la còpia? Si pots votar a qui té la mà més dura de totes, que és vots, per què votaràs a Ciutadans o votaràs al Partit Popular? Per això s'explica una gran pujada de vots i una baixada generalitzada clara de ciutadans també a Catalunya.
Miquel,
això també és preocupant.
Ho expliques tot molt clar, per tant hem de recordar que demà a les 7:30 seràs a l'Ateneu per parlar d'aquesta sentència que diu que ha causat i de tot el que vulguin demanar, perquè hi haurà també un poquet de col·loqui. T'agraïm molt que hagis dedicat aquesta estona a la ràdio, on hem d'anar ja amb el butlletí informatiu. Miquel, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i a tots els oients.
Bon dia, Miquel.
Bon dia.
Adéu. I de Miquel Rosselló, estudiant de Dret i Ciències Polítiques. Demà serà a les 7:30 a l'Ateneu. De tot això que ens ha parlat avui, encara bona parlarà un poquet més.